Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir amb nosaltres Josep Maria Balcés i Jordi Piella. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Ara estàvem explicant que fa una setmana tots just estàvem fent aquí la tertúlia, va acabar la tertúlia a les 10 del matí, com sempre, i al cap de 3-4 hores va aparèixer finalment la pregunta que en teoria haurem de respondre el 9 de novembre del 2014, si el govern espanyol ho permet. Aquesta doble pregunta, vol que Catalunya esdevingui un estat, amb la resposta sí o no, i en cas que algú voti que sí, pot respondre la següent. Volen que aquest estat sigui independent, sí o no? Dit això, ja hem tingut diverses reaccions, ahir vam tenir una picabaralla al Parlament, Rajoy insisteix que no hi haurà consulta, a partir d'aquí m'agradaria saber les seves opinions, que els ha semblat aquest acord, si el consideren satisfactori i si veuen possible que el 9 de novembre puguem anar a votar aquells que ho desitgin. Com ho veieu tot plegat un cop?
Home, jo d'entrada diria que l'última tertúlia crec que vam decidir, que vam acordar o vam propiciar que seria un ridícul en el cas de que no tinguessin la pregunta. Suposo que a escoltar aquestes coses, a escoltar la nostra tertúlia, els grups polítics havien dit, oh, doncs és veritat el que diuen allà a Sant Cugat que serà el ridícul, i es van reunir immediatament a les 10 i van treure ja una pregunta sobre aquest tema. A mi la pregunta, la veritat és que em sembla bé ni malament, i en principi vull dir, voldria que anés a votar i bueno, a partir d'aquí ha sortit tot ara, vull dir, començarà a sortir tot i bueno, després explicarem què és el que està sortint i com està sortint d'altres coses.
Més opinions. Josep Maria, el Joan Alsina s'acaba d'incorporar a la tertúlia. Molt bon dia. Joan.
Sí, va ser
just pali dins, eh?
S'ha començat abans avui, no?
No, puntuals, eh? Ah, sí? Sí, però vaja, escolta, que no passa res.
Sóc jo que he arribat
puntual, no.
Bon dia. Bé, és veritat, és una llàstima que la setmana passada no haguéssim pogut arribar just per comentar la jugada. Fa una setmana i menjarem pregunta i consulta encara bastants mesos. Penso que realment es pot dir que ha sigut una filigrana, i en aquest cas potser sí que hem de donar els honors al president Mas, que ha sabut trobar els equilibris a dins dels grups que estan pel dret a decidir. Tot i que després, a mesura que passen els dies, comencen a sortir els interrogants de la correcció de les preguntes, de les complicacions que poden portar fins i tot a l'hora de valorar el recompte dels resultats, perquè no deixen de ser unes preguntes que poden arribar a provocar unes certes confusions. Perquè aquí tenim dues preguntes que normalment en el debat que s'està fent, doncs la gent només parla del sí-sí o del sí-no, però com que es pot contestar de moltes maneres, hi ha el risc de que segons com es contesti, perquè la gent tampoc és tan intel·ligent per saber doncs, que la segona pregunta va encadenada amb la primera, de tal manera que un que estigui molt d'acord, per exemple, amb la independència, digui, escolta, que a mi no m'impliquin, és a dir, jo vull directament, no vull una Catalunya estat, sinó que vull la Catalunya independent, i vota no, sí, doncs això és nul, és un bon nul. És a dir, la pregunta segona només es pot contestar si s'ha contestat la primera i si s'ha contestat amb un sí.
Per tant, ja ens estan explicant tots que
sí, però hi ha gent que es pot confondre aquí, però perquè ja pot anar directament o pot contestar no, aquest no també serà nul. Per tant,
que tens afavoreix.
Llavors, ja ens va bé.
Però això pot generar moltes impugnacions. Després.
Bueno, això ja es veu amb el PP. Vull dir,
Això, quant a la complexitat que pot haver-hi en la manera de fer la pregunta. Aquí, per una banda, els partits s'han retratat, torna a quedar marginat i al marge el Partit dels Socialistes, li està creant problemes interns profunds, li està creant problemes a Unió Democràtica també, amb les dimissions ahir de 92, em sembla, militants de les Terres de Tarragona. Per tant, això està creant uns problemes interns en les formacions polítiques. Jo, no obstant, sóc dels que sóc escèptic en la viabilitat de la consulta. Jo penso que, tal com està el govern espanyol i tal com hi ha doncs, previst i la voluntat, que sempre l'ha repetida doncs, el president Mas, de que vol que sigui una pregunta legal, si no hi ha acord per part, doncs no hi ha autorització per part del govern de Madrid, això no es farà, jo penso que no es farà, i per tant doncs això alimentarà el debat polític durant tot aquest temps, però a la llarga estem abocats a unes eleccions plebiscitàries o no, perquè també té les seves complicacions això. Hi ha una cosa aquí molt important que penso que hem de tenir en compte, i és que el govern espanyol, i en aquest cas el PP a Catalunya, estan pendents de qualsevol petita o gran relliscada que pugui haver-hi en el procés per fer la impugnació. De moment, tal com s'estan fent les coses, no hi ha matèria, no hi ha possibilitat d'impugnar-lo d'una manera, diguem-ne, jurídica. Per això diuen que el president Mas no vol publicar en el butlletí oficial de la Generalitat la convocatòria de la consulta fins al setembre de l'any que ve. Perquè en el moment en què això surti en el butlletí oficial és quan pot haver impugnació. Abans no hi pot haver, és a dir, poden haver voluntats, poden haver formulacions, i per tant això alimentarà el debat polític d'aquí fins al setembre segur, i a partir del setembre doncs veurem què passa. A partir d'això doncs veurem, haurem de deixar passar tot aquest temps. Jo una altra última reflexió que faria és, a mi em preocupa que això monopolitzi tant el debat polític en aquests moments que no hi hagi terreny per fer el debat d'altres problemes urgents que té el país, com és doncs la crisi, com és l'atur, com és doncs moltes altres, la pobresa, com és moltes històries que estan quedant a segon terme, perquè l'únic debat que sembla que preocupa el país és si votarem o no votarem.
Joan,
jo que sabeu que sóc molt crític amb la forma de fer les coses dels polítics de tot arreu, en aquest cas haig de reconèixer que haig de felicitar la fórmula que s'ha fet. No perquè m'apassioni la pregunta, ni probablement perquè m'apassionin les manifestacions després de pactar la pregunta, sinó per el fet de que existeix la pregunta. La pregunta és un joc de mans, és complexa. Les dues preguntes encadenades. Jo estic amb el Josep Maria, que demana un cert procés de formació, que ningú s'atabali, tenim un any. En un any jo crec que som capaços d'explicar amb un percentatge suficientment elevat d'humans com funciona això. Inclús la papereta podria dissenyar-se de forma que deixi ben clar que si has votat no, ja no pots continuar, i que si has votat sí, has de seguir amb dos.
De fet, hi ha gent que defensa que no s'haurà de posar una creueta, sinó que hi haurà les paperetes posades de tal manera amb el vot
que ja ho diguin.
Si sí. No, si sí, sí i no.
Som un dels pobles més creatius del món. No és un repte tan complicat. Per tant, ja se solucionarà. Savis tenim de sobres com perquè això es resolgui.
I s'ha dit que fins i tot la CUP està qüestionant la pregunta, que diu que s'ha de refer.
Bueno, perquè la CUP
un dels signants, però
vull dir que sí, és un moviment assembleari que, clar, quan preguntes la gent n'opina. I aquí és on la lien, no? A mi el que m'interessa de veritat és que crec que hem traspassat un llindar, no? Quan vols implantar canvis radicals en qualsevol aspecte de la vida personal o professional, hi ha un moment en el que has de passar de la definició a l'acció. Perquè si no et pots passar la vida definint. Allò de la paràlisis per l'anàlisi tan famós, doncs és estrictament cert, no? Ja tenim autèntics experts a tot arreu parlar per no fer mai res. Jo crec que l'enunciat de la pregunta, el fet d'escenificar una posada en comú i un acord per definir una frase, ens ha fet passar a l'acció. I això es nota molt en l'ambient. El nivell de preocupació dels que s'havien de preocupar està fora de límits. En els propis partits, com deia Josep Maria, s'està creant unes tensions que estan fent que tothom s'hagi de posicionar, definir-se, i per tant està provocant crisis que jo crec que són molt sanes en aquest moment. Però sobretot en l'esfera internacional, crec que tothom se n'ha donat compte de que ha començat alguna cosa. Ningú sap ben bé què, però ha començat alguna cosa. És a dir, els catalans no diuen que volen fer una cosa, no, l'han posat en marxa. I ara el problema és com els aturaran, si els aturen i si els poden aturar. En aquest sentit, jo crec que l'editorial de l'altre del Financial Times era molt clara. Deia, senyor Rajoy, pensa fer alguna cosa ja, i aquesta cosa li podem suggerir que sigui començar a posar-se d'acord perquè algunes coses passin, perquè ja comença a clamar al cel. Abans era no ho faran, no ho faran, no ho faran, ara ho estan fent. I per tant, doncs, bé, o bé els canons al carrer, o bé el diàleg i l'avançar cap a un fet que és per altra cosa absolutament democràtic, i cada cop que penso en Escòcia em fa més creus, de deixar que la gent simplement de forma lliure s'expressi. Doncs,
més opinions.
Els suïssos, alemans que voten per cada mes, vull dir, quasi, vull dir, per els cantons, els suïssos voten cada mes, els alemans voten per saber si poden aparcar un carrer o no, vull dir, ho trobaran altament ridícul que no se'ns digui que puguem votar. Hem de tenir en compte que la tesis inicial que proposava el PP, que és no estar permès a la Constitució, doncs ha quedat carregada tant pel Miquel Roca com per l'Herrero de Miñón. El Miquel Roca podria ser sospitós, però l'Herrero de Miñón no ho és. És a dir, ha dit que, evidentment, la Constitució no està prohibida. La segona afirmació que van tornar a fer ahir, que no hi ha cap Constitució del món que prevegui la secessió, doncs tenim la sud-africana creada pel Nelson Mandela, en la que sí que ho preveu. És a dir, totes les tonteries, bueno, a part de les 25.000 tonteries que he sentit aquesta setmana a Madrid, que és espectacular veure-ho, llegir-ho o sentir-ho, perquè les tonteries són, evidentment, grosses, grosses, grosses. Vull dir, la veritat és que a la Cuchipandi no li ha agradat la solució i està posant fil a l'agulla per fer qualsevol fet que pugui coartar la llibertat dels individus, és a dir, amenaçar, dir que no sé, no es podrà pagar això, no es podrà pagar allò, el que estem veient clar que els que no podem pagar amb els farmacèutics som nosaltres avui, vull dir, no, a mi no m'expliquin que demà podrem pagar pensions o no. No les podem pagar tant si estem allà com si estem aquí, vull dir, o sigui, pel cas quasi és més probable que les puguem pagar si estem aquí sols que no junts amb el resto. És a dir, són afirmacions aquestes de caràcter gratuït que s'estan fent sense cap tipus de rigor i que, bueno, tant per una banda suposo com per l'altra, eh? Vull dir, això també ho entenc. Però és que, clar, al final dius, tantes tonteries. Amb el gai de Lievena li van preguntar l'altre dia si no li escopien a la cara pel carrer pel fet de que no era independentista. Però el tio va al·lucinar per un tu, va dir, però us ho heu cregut. Vull dir, on esteu? Vull dir, una sèrie de coses que dius, bueno...
Jo hi afegiria dues coses. Per una banda, jo penso que més enllà dels arguments jurídics o constitucionals, que hi ha raons per defensar una cosa o per defensar-ne una altra, el que aquí hi ha és una voluntat política d'uns i d'altres. És a dir, si el PP políticament diu, jo dic que no, buscarà tots els arguments per justificar el seu posicionament. Ahir es va veure que el Pedro Rubalcaba s'afegia, doncs, al front del no. Per tant, tenim un problema, per dir-ho d'alguna manera, a Madrid, no només per part del govern del PP, sinó també per part d'una alternativa possible, que és el PSOE. Això és un element que s'ha de tenir en compte perquè és un obstacle real i que pot portar problemes. Segona, hi ha hagut també pronunciaments de la patronal. És a dir, això, però
bueno, ja t'he dit que la Cuchipandi s'està
sí,
movent.
Però bé, això són poders fàctics, alguns molt potents.
No, grans poders.
I per tant, doncs,
però el Rossell va estar molt bé.
Sí, però...
Jo crec que va llançar un avís per navegants molt interessant.
Sí, però no va deixar això de dir alerta. Preocupa molt i
la gent està virant.
I
després surt del Grífols i diu que no mataveu, que
m'ha encantat la resposta.
La gana.
Sí. La vaig trobar magnífica, la resposta. Sí. Les empreses no voten, votem les persones. La vaig trobar de...
És com preguntar-se tan... a Grífols creient, dius. És tan... espectacular. Sí. Espectacular.
A més, tan clar, vull dir...
I a més, perquè el vulgui entendre, ja sabem, o hi podem sospitar, cap on està el senyor Grífols.
Per cert, que tenen seu aquí Sant Cugat, els senyors Grífols.
Sí.
Digues, perdona, Josep Maria.
No, acabava només per dir que... A mi m'agradaria que aquest procés es pogués obrir-se amb un debat transparent, amb pros i contres, com Escòcia, em sembla que diuen, almenys que ho estan fent. Pensem una cosa, en parèntesi, Escòcia votarà al setembre. Vull dir que això segur que també tindrà, que anem traient el referent d'Escòcia. Si el referent d'Escòcia és constant, arribarem a la conclusió que diuen les enquestes que sortirà el no a Escòcia, que això pot tenir també una incidència, si és que es fes la pregunta o si és que es fes la consulta, podria tenir una incidència aquí. Per tant, en aquesta hipòtesi que també l'hem de plantejar, primer, si es fa o no es fa la consulta, jo ja dic, jo sóc escèptic. Dos, si s'arriba a fer i surt, doncs el que surti, jo penso que hauríem de treballar per les dues hipòtesis que hi caben. És a dir, aquí estem treballant molt de dir què farem l'endemà preveient que sortirà un sí. Jo m'agradaria que es fes també un estudi seriós, què farem l'endemà si surt el no.
No cal fer res.
No, perquè el que no pot ser és mantenir l'estatus quo actual. Això no s'aguanta.
Tu vols dir si surt el no, si no vols dir. Si sortís un sí no.
Sí, exacte.
Ui,
és dir...
Això és...
Que guanyes el,
que guanyes sí, el sí
a d'entrada, però després el sí no.
I després es diu no a la independència. És dir, això exigeix un repensar les estructures igualment de relació i això per mi s'hauria també de pensar els tantes comissions d'experts que fem, hauríem de saber, doncs, i el país hauria de saber què passarà l'endemà si surt una cosa o si surt una altra.
Saps què passa? Que els que haurien de defensar aquesta opció no ho estan fent.
Perquè no la saben ni se la creuen ni ells.
No, però,
és pura demagògia.
Simplement s'estan oposant a la totalitat.
Aquí el senyor Rubalcaba i Navarro tenia que fer
l'opció. Hauria de ser l'opció del Navarro, no? El federalisme,
no? El govern no creu en això.
Doncs, per tant, treballi per al federalisme, treballi per aquesta opció, treballi per explicar-ho.
Des de Catalunya.
Què fan? No fan res.
O des de Catalunya, el Navarro, que és l'impulsor del federalisme, que ens digui què és el que pretén, com ho organitza. Passa que, evidentment...
El govern que hi hagi.
Els Montilla Boys no tenen nivell de res. Vull dir, efectivament, aquí està el Navarro, Corbacho, Montilla, que són els que haurien de definir alguna cosa, i estan llegint a la Wikipedia què és federalisme per saber més o menys què és, perquè no tenen ni idea de res. Aquesta és l'autèntica realitat del tema. I van sortir per aquí per quedar bé amb els de Madrid. És tonteries. Escolta, hi ha molts polítics de quarta fila, ja no de segona, uns quants de segona, vull dir, el Mas ja l'hem pujat a segona, ara quarta fila n'hi ha moltíssims, ser el PP amb aquesta impugnació als pressupostos que no ajuda a ningú ni serveix per res, ni tal, i a part espatllen.
I cal que en parlem d'això,
Crec que posa per davant de tot els interessos polítics i personals que de l'Estat, i no es mereixen estar en el Congrés dels Diputats gent que no pensi en un Estat català, ni espanyol siquiera, perquè no pensa en res, només en el seu, perquè evidentment entre nosaltres, la fotran fora, vull dir, perquè ve l'Albiol, ara ha sortit de Ileso i serà el nou president de Catalunya.
Sí, el substituirà la Sánchez Camacho.
Sí, ja tinc
informació. La Sánchez Camacho a Brussel·les,
Sánchez
no? Camacho,
sí, per jubilar-la, com tots els inútils els portem a Brussel·les, però el Muni ens crea aquests problemes, vull dir, en fi, això
és la realitat. Aquesta és la figura molt, però exactament típica del que se'n diu el filibusterisme polític.
I tant.
Que és, doncs, posar una qüestió per allargar un procés i no tenir-lo liquidat, el que ha fet el PP amb els pressos, que tampoc unes conseqüències molt greus.
Home, Déu-n'hi-do.
10 milions d'euros que no recaptaran.
Bueno, això
jo crec que inclús és el de menys. Sí.
Perquè, escolta, hem prorrogat durant dos anys els pressupostos.
I els problemes s'han
sabut. Prorrogar-los un mes més... No,
els problemes... Es tracta tot d'una frivolitat al·lucinant.
És una frivolitat total.
Perquè el fet de no tenir pressupostos implica que tots els convenis que hi ha entre conselleries i empreses, entre conselleries i el govern, tots els convenis que hi ha vigents avui, a dia 1 de gener, no són vigents. I tot això, en el món empresarial, li afecta una burrada. No es prorroga res. Els convenis no.
Hi ha un conveni de pròrroga.
No, els convenis que tenen venciment 31 de desembre no es prorroguen.
Portem dos legislatures així.
Sí, però aquests convenis van trigar fins al mes de juny a poder-se signar. Aleshores, ara, que semblava que estàvem en normalitat, que sembla que tenim un pacte de govern, que sembla que podem tenir uns pressupostos i començar a funcionar com Déu mana...
No hem fet aquesta crítica quan hem prorrogat els pressupostos l'any passat.
Escolta'm, però perquè no va ser per un tema frívol.
A mi
que em digui de Sánchez Camacho un sol avantatge d'haver fet
cap,
la bestiesa cap, que han fet.
Cap,
són
cap,
uns irresponsables.
Cap,
són, de veritat, jo crec que han de sortir immediatament de l'esfera política perquè el que estan fent és riure's a la cara de tots els ciutadans d'aquest país. Estan actuant amb un despreci total i absolut pels interessos dels ciutadans. Aquests ciutadans que després els voten, els hi donen de menjar, els hi paguen un sou i els enviaran a Brussel·les a que tinguin un retir durat. Per tant, vamos, és que jo estic absolutament indignat amb això. Perquè ho fan amb total desfatxatès i també m'indigna que la resposta de tota la resta no sigui absolutament violenta.
Compte,
No, violenta en el sentit, en el sentit verbal, no? De dir, escolta'm,
queda clar.
No, marxin d'aquí. Senyor González, váyase. Pues, senyora Sánchez Camacho, primer, calli d'una vegada, perquè no fa més de dir que dir bestieses.
Que ni el ministre Montoro hi està...
No, clar, és que arriba un punt que dius, escolta, calla, a mi no em barregis amb això. A més, en un entorn en el que moltes figures del seu partit comencen a estar, no ja esquitxades, sinó directament apuntades per delictes d'estafa, de suborn, d'aprofitar-se de... Estic parlant del González a Madrid, o estic parlant dels emails, dels SMS aquests del fill, bueno, de l'Aznar amb el Blesa, o estic parlant de la venda absolutament fraudulenta de Nova Caixa Galícia a un banc veneçolà.
Atenció, veneçolà.
Que per si algú sap on està Venezuela i qui la gestiona i com funciona, doncs està clar que aquests 1.000 milions no es cobraran, que hi ha una sèrie de beneficis fiscals associats a aquesta suposada operació de venda que fan que els 1.000 milions es converteixin en menys de zero i que a més no sabem com acabarà tot plegat. I el que segur que no sabem és quants diners s'ha posat a la butxaca algun d'aquests que han estat al redor d'aquesta operació. Una operació absolutament no transparent, que ens ha costat 10.000 milions d'euros, i que està acabant d'una forma absolutament al·lucinant per tots els jugadors en escena. Dius, ostres, el que està fent el PP, de veritat, és que a mi em sorprèn que no passi res.
Que tingui tant
suport. No passarà res.
Bueno, que tingui vots m'al·lucina, el que tingui vots m'al·lucina.
No, és que no passarà res, perquè clar, això només passa quan es denuncia, quan es fan coses, vull dir, és molt difícil denunciar, és molt difícil fer un pas, i que en aquest país hi ha molta por, però és que és una por real, perquè tot està manipulat. Aquí, si us hi fixeu ara, la Cuchipandi no li ha semblat bé que el senyor Aznar, Botella, l'Esperanza Aguirre i el González s'unissin per fer un partit o una rèplica al PP. I ara, doncs, evidentment, ara veieu el que està sortint de tot aquest grupet, vull dir, i això se sabia, suposo, fa molt temps, i està sortint perquè la Cuchipandi ha dit no ens interessa aquest projecte i ens els hem d'anar carregant, i ja està, és tan senzill com això, ni mana ningú, és a dir, això és com el Soria, viene...
Les guerres internes són tremendes,
no, internes, és que són superiors als partits, és a dir, els partits no pinten res. El senyor Soria s'ha fotut tres negacions com Sant Pedro, vull dir, allà dient que no pujaria de llum, i la Cuchipandi ha dit s'ha de subir la llum perquè nosaltres estem al Consell d'Administració i cobrem, vull dir, tio, que no lo ves, vull dir, ja està, i hem de provar la llum.
Imagina't que és professor d'escola, diguem, de sisè de primària, i li preguntes a un nen que hi ha examen, li dius, explica'm per quins conceptes creus que ha de pujar la llum l'any que ve, i et dona la resposta que va donar el Sori davant dels periodistes, i jo li dono un calbot.
Sí, suspens.
Niño, estudia.
Suspendido.
Nen, estudia.
Parlant de la llum, hem conegut un nou informe de Càritas que explica, entre altres coses, que el 70% de persones ateses per Càritas de Barcelona tenen problemes psicològics, mentre que la mitjana de la ciutat no arriba al 18%. I una altra de les dades és que en 6 anys l'entitat ha hagut de multiplicar per 4 els ajuts per a lloguers, aigua, llum o gas.
A veure, la Cuchipandi vol anar apretant a la societat, no sé en quina finalitat, jo suposo que és per a fer una Espanya Grande Libre o una similar Espanya Grande Libre, perquè si no tampoc s'entén tanta pressió, i ara pujarem això i després pujarem l'aigua i pujarem el no sé què, en fi, tot és una pressió continuada. El Soria ja veia impossible augmentar el rebut de la llum, doncs l'augmentaran, perquè la Cuchipandi ha dit que endavant, que s'ha de allò, i els que manen de dalt, ni Rajois ni històries, doncs van dient el que s'ha d'anar fent. Vull dir, ara atacarem aquests nois Aznar i companyia perquè no ens interessa que ara molestin. I així sucessivament, vull dir, tot el procés va d'aquesta via, vull dir, no...
A mi em preocupen dues coses d'això, aquesta notícia que parlaves de Càritas. Per un costat, la radiografia que presenta Càritas de la situació de pobresa i de necessitats d'aquestes fonamentals que van multiplicant-se. I dona resposta d'alguna manera a Càritas i d'altres entitats i la ciutadania, la solidaritat de la ciutadania... Però estem anant, la tendència que això marca és que el que n'havien anomenat l'estat del benestar, o diu la societat o l'administració que hauria de vetllar perquè no hi haguessin aquests nivells de pobresa o de misèria, resulta que això ho traspassem a la solidaritat i a la beneficència de les entitats doncs, que estan treballant doncs, per resoldre. I això és una mica el model, un altre model que no era el nostre, em sembla, que el model americà o el model... O sigui, que es deixa en mans de les confessions religioses o de les ONGs i tal per resoldre els problemes que hauria de resoldre la societat com a tal. I, per tant... Aquí estem caminant cap a un altre model, destruint una mecànica de que tots som solidaris amb uns nivells i amb unes capes de pobresa que s'estan accentuant. No hem de deixar només a mans de la beneficència. Podem fer maratons aquí, podem fer doncs, el dia del recapte, podem fer tot això, però això no deixen de ser pagats. I no podem viure de pagats, sobretot doncs, potser perquè venim d'una tradició en què això estava resolt amb subsidis i amb previsions d'atenció des de l'administració mateixa.
Jo estic molt d'acord amb això. L'altre dia estava, fa un parell de dies, escoltava per la ràdio, doncs parlaven de l'èxit de la Marató, de TV3, i després van començar a sortir anuncis d'altres accions solidàries per les que et demanaven la col·laboració. Obres del diari i també n'està ple el tema de gran recapte o altres que continuen. Al col·le del meu fill, si suposo que tots els col·les, no parem de fer campanyes doncs, de solidaritat amb els que estan patint més. No? I al final arribes a la conclusió, i pensava, tot això està molt bé, però això no hauria de fer-ho l'Estat. O el gruix d'això no és responsabilitat de l'Estat. O dit d'una altra forma, ara que realment fa falta... no estan fent deixadesa de les seves funcions i ens estan traspassant el problema als demés, els qui per cert també ens estan apretant per tot arreu per recaptar cada cop més. I la conclusió que arribava és a tota aquesta gent que té realment necessitat, a l'Estat els ha fallat, a l'Estat tal com està muntat no els hi funciona i per això han de veure's obligats a altres alternatives que impliquen la duplicitat d'estats. No? Hi ha un estat paral·lel, que és aquesta solidaritat de ciutadana que fa doncs, que una marató recapti més de 10 milions d'euros o que una recapta més de 3 tonelades o 3.000 tonelades de menjar. No?
Ara ha entrat una iniciativa al Parlament de signatures per la renda mínima per demanar, i han recollit no sé quantes...
Ara ho miro, sí. Bastantes, perquè costa tenir...
160.000 o no sé quants. Que és de dir... I diu que això és viable. Jo recordo quan estàvem a Ciutadans pel Canvi doncs, que això s'havia plantejat i s'havia... I feien estudis, hi ha experts que diuen que això és possible, de donar un mínim a tots els ciutadans que estiguin en el salari mínim de 600 no sé quants euros. No sé d'on surten llavors aquests diners, però que d'alguna manera és de dir, escolta, que sigui l'Estat, que sigui l'administració, que es plantegi això i que amb la solidaritat no només dels nens bons de cada ciutat o de cada país, sinó de tota la ciutadania que pugui resoldre el problema, que no hi hagi aquesta misèria amb capes molt, molt concretes de la població.
120.000 avals, la consellera de Benestar diu que serà inviable perquè costaria 3.500 milions a l'any i els promotors de la ILP defensen que reactivaria el consum i que permetria un nivell de vida mínimament digne a moltes persones que ara no tenen cap mena d'ingrés.
L'austeritat, ahir estava en una xerrada d'un sanco que tenc, precisament, d'en Jordi Angusto, que té un llibre interessant que es titula I ara què? Vull dir, després hi fa una radiografia, és un economista, que venia a dir doncs, que l'austeritat porta a aquesta situació, a dir, si no es resol el tema que la gent tingui uns mínims d'ingressos, no hi ha consum, no genera llavors una dinàmica de productivitat i això, el peix que es mossega la cua, no s'acaba de resoldre perquè doncs, s'ha optat per això, per dir aquí doncs, austeritat, 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 quan hi hauria d'haver, suposo, doncs, productivitat, productivitat, productivitat.
Totes les estratègies que només plantegen la reducció en el cost tendeixen a la desaparició del negoci i les estratègies que s'han aplicat no tan sols a Espanya, tota Europa
sí, és la política europea en aquests moments
parlant només de reducció del cost però de determinat cost perquè el cost no productiu és a dir, tot el cost de l'establishment polític aquest no s'ha tocat però l'altre sí En canvi, el que són polítiques de reactivació no s'han fet. El cas més clar, comparatiu, és el d'Estats Units. Estats Units no ha aplicat mesures d'austeritat a lo bèstia. Estats Units ha aplicat mesures d'impulsió de l'economia a lo bèstia. I què ha aconseguit? Cony, impulsar l'economia. Era lògic. I per tant, ja això ho va escriure fa anys un economista Montovalló, no? Impulsi vostè l'economia en qualsevol mesura, i veurà com tindrà retorn tant a nivell d'impostos com a nivell de generació de llocs de treball, com a nivell de que les companyies siguin millor. I això que és tan bàsic i és tan fàcil i és tan bàsic, aquí no ho han entès.
Algun comentari més sobre el tema? No van llegir l'article ahir de l'editor de La Vanguardia, Javier Godó?
No.
Ah,
de l'editor?
Sí.
Bueno, aquest escriu, carai, també sap escriure.
Escolta, és que em va fer molta gràcia una frase que me l'havia apuntat.
Que l'han posat amb ell de director, o què?
Faré, un canvi, eh? Faré tot el possible perquè el diari circuli pel carril central de la moderació, el diàleg i el respecte en el moment actual que viu Catalunya, coneixedor que aquesta ha estat la brúixola que ens ha permès transitar per 3 segles diferents. Es deia La influència de la premsa, aquest article, i li demanava al nou director Màrius Carol, públicament, que sigui conscient d'aquesta responsabilitat, cosa que no dubto, tenint en compte la seva actitud i el seu tarannà.
I la seva trajectòria.
És que em va encantar l'article.
I el sou que li paguem.
La fotografia era magnífica, Pepe Antic, Màrius Carol i al mig el senyor Godó, i l'article baix com posant deures. És que em va fer molta gràcia. Quan vam parlar de Màrius Carol la setmana passada...
Tant si està vostè en un cantó com a l'altre, com si no ho sap, pot seguir comprant La Vanguardia.
Exacte. I jo continuaré mangoneant el tema, no? Vull dir... No sabia que sapigués escriure el senyor Godó.
Com a tot tenen un negre.
Seguríssim. Que dos o tres empreses de comunicació es deuen haver reunit per fer les 4 línies, o les 20, o les 30.
Escolta, però marca, això.
Això sí, sí,
marca.
Sí.
Ara era el tercer paràgraf, això, eh? No era el primer, era el tercer, ja has d'anar buscant.
Sí, home, clar que marca, és l'amo i està. No,
marca ell, vull dir, i el canvi a La Vanguardia és una presa de posició, doncs, de miratge, que tampoc el Josep Antic era un xicot, entre cometes, d'historial independentista. O,
no era molt sospitós de res.
Però sí que tenia molts lligams amb el govern de Convergència i Unió. Molts els havien anat fent i consolidant i l'havien ajudat molt i tal. I això ha molestat la tendència i el suport que hi havia hagut des de La Vanguardia com d'altres mitjans. I de les subvencions que havien rebut havia condicionat la línia editorial i havia molestat les instàncies de les més altes instàncies del país, digue-li Moncloa, digue-li sobretot de Sarsuela. I aquí hi ha hagut doncs,
el rei ha trucat amb el Godó, íntimos amigos de caceries i
han dit posa el nostre home que
aquest és aquest bastallà
cròniques de la Casa Real doncs eren del Màrius. I ara, doncs, posa en marxa. Aquí s'haurà de veure com es va traduint això, que això no es fa mai d'una manera brusca, es fa d'una manera suau, com refon els equips de responsabilitat, com introdueix... Bueno, ja ho veurem, doncs. Però estem en un moment d'un canvi important, d'un mitjà important de comunicació d'aquest país.
Escolta, jo abans que parlem d'això que veig que tens aquí en portada...
Del Barça.
Sí, això. Jo només volia fer, tornant a la pregunta, perquè ara m'he recordat, tornant a la pregunta, simplement recordar una cosa que alguns cops ja hem dit aquí, i és que a Catalunya tenim la companyia tecnològica que ha desenvolupat la tecnologia més exitosa en tot el món per fer eleccions electròniques, i que a lo millor valdria la pena tenir-la en compte per al fet de que ningú s'equivoqui, de que si ha votat no, ja no hi ha més opcions, i si ha votat sí, li té 2 més opcions i no marxi sense això,
Però la velleta de Santa Coloma no ho sabrà fer, això.
No, però a part d'això és que
però té un net, coi,
des del punt de vista del poder, quan la votació és informàtica, com que ells han manipulat sempre tot el tema informàtic com els dona la gana, això veuen que aquí pot passar el mateix, malgrat aquesta companyia ofereix seguretat absoluta.
Absoluta.
I tal, passa que ells continuen no creient-s'ho, perquè, vamos, la Cuchipandi ha manipulat sempre el que li dona la gana com ha volgut, vull dir, amb les entrades del Barça... O
el Jordi parla del Barça, a veure què
del
passa.
Barça,
un moment, resumet, el jutge Ruz demana els papers del contracte de Neymar per decidir si processa Rossell. La Guàrdia Civil busca els diners pagats teòricament per narcos en partits amb Messi i en paral·lel Brussel·les obre expedient a 7 equips espanyols per ajudes públiques il·legals. Tot això ho explica avui al periòdico.
Pep, però aquí ens trobarem a la tertúlia amb un altre problema, que em sembla que aquest matí o aquesta tarda fa roda de premsa
sí.
el senyor Rossell.
Ara al migdia. Ens trobarem que...
Ho haurà explicat tot i nosaltres
ens haurem quedat. Rossell, no, si no sap explicar.
Quan ha explicat res, el Rossell?
A veure, aquí són tres temes totalment diferenciats. Una és un soci del Barça que intenta clarificar el contracte del Jordi Casas, que intenta clarificar el contracte del Neymar, perquè segons ells, amb una clàusula no sé què, discrecionalitat no poden dir res i en conseqüència ningú sap on han anat els 40 milions d'euros i ja està. Vull dir, és un soci que vol saber on està, que a mi em sembla molt bé.
I no passarà res d'això?
Si m'ho no, segurament no, però si m'ho demana a mi el recolzament, jo també el recolzaria, perquè a mi també em sembla que la transparència és un tema que el sop s'infla en la boca de dir la transparència, i la veritat la transparència en el Barça no n'hi ha cap ni una. El segon punt, el tercer punt, no? Vaig al tercer punt, que és el més interessant, que és el de l'Almunia. L'Almunia rep una comunicació en la que es diu que es favoreixen per part dels alemans, que ells parteixen de la base dels alemans si no tenen un duro per res. Com estan pagant el Messi, estan pagant el Cristiano Ronaldo, i aquesta és la primera xoque frontal de trens que hi ha entre el món del futbol. La segona qüestió és que veuen que realment, a més a més, guanyem la Copa del Món, i en fi, aquestes coses tampoc ho entenen. Llavors, clar, bueno, és que hi ha clubs que han rebut unes subvencions perquè s'han requalificat terrenys i bueno, aquí neix com una investigació que no passarà res, vull dir que hi ha una multa i tal, però aquí està el bo del cas. L'Almunia, quan parla amb la Cuchipandi, los que manden, pues clar, resulta que li diuen, oye, afegeix dos punts que són importants, que és que no podem ser societats esportives, hem de ser societats anònimes deportives, que és el que vol el Florentino Pérez i el Sandro Rossell. En conseqüència, ho faig així, que ja anem caminant cap a aquesta via. I serà Europa que al final, com que nosaltres, veiem, Florentino anava per la via a arruïnar el club i llavors pues, quedar-s'ho, i el Sandro va per la via a construir un club, un estadi, una remodelació, i que ho financi Qatar, i Qatar no ho podrem pagar, i llavors es transformarà en societat esportiva. Veuen per aquí el forat per dir, ostres, pues, podíem fer-ho molt abans, i fem una còpia de lo que són les caixes. Les caixes, en principi, són entitats bones, que passen a ser bancs, i carai, la propietat d'aquests CaixaBank és dels senyors que no havien posat un duro a la caixa. Quina casualitat. No sé com, ells són els màxims accionistes. Però ningú sap com. Vull dir, és a dir, que em preguntin quins calés ha posat el senyor Feiner partint de la propietat que té de les accions que té. Ni un duro, però ha desfet les caixes, s'ha quedat CaixaBank i apa, vull dir, és la mateixa jugada que volen fer tant Florentino Pérez com Sandro Rossell i company, perquè no és sol, no està sol, i aquesta és l'autèntica realitat del tema. Llavors diu l'Almunia, i l'Almunia llavors com s'argumenta això, dient ah, és que la tributació de societats esportives són més barates que els que són clubs esportius són més barates que les societats esportives. No és veritat, és parcialment veritat que amb l'activitat no, però el que és el marge de l'activitat sí que tributen igual. Vull dir, ara l'activitat esportiva, evidentment...
Jo no ho entenia així, no? Si ho expliques tu...
No, l'activitat esportiva té menys impostos...
No, que jo semblava que qui estava interessat de mantenir l'estatu quo era el Florentino i el Rossell, i que els forcen ara a que s'han de transformar.
No, res, ells no.
Tu el que dius ells és que ells estan interessats.
No, home, no, ni el Florentino ni el Rossell estan disposats a aguantar eleccions aquí que tothom pugui votar, home. Això no tenen cap tipus de concepció d'això. Ells volen estar manipulant aquells dos clubs amb el capital. I així, amb quatre cuchipandis que em truqui a sopar, ja tinc la junta aprovada i s'acabó. Com funciona Endesa, com funciona Gas Natural, com funciona tota aquesta cuchipandi, vull dir, aquests funcionen amb aquesta via i ja està, dir, no es calenteu al cap de que avui continuen, ara diran el que vulguin dir, però la realitat és aquesta, és a dir, ells van per aquesta via. I la segona, que era del tema Messi, doncs bueno, forma part de l'estratègia que ara igual tindrà que reconvertir-se, perquè no sé exactament com la calçarà, que és que el Rossell en principi té molta il·lusió amb l'Escolari com a entrenador, i passa per carregar-se el Messi pel mig. O sigui, l'Escolari i el Messi no tenen bona relació i el Rossell vol que acabi el Mundial i que el Mundial fitxar l'Escolari. Llavors, la idea era, per un principi, desprestigiar el jugador mitjançant...
històries que han anat traient.
Sí, i, bueno, i bàsicament també que, com que el Tata, això al final acabarem no anant ni a la Champions, ni a l'eliminant-se, i bueno, ja veurem. Pues, clar, això ha estat malament, i llavors pues, clar, ha de marxar un, l'altre, perquè són del mateix poble. Si fixeu, quan va aterrissar aquí li van donar la culpa al Messi de que aterrissava aquest, va dir, sortir el Messi dient, jo no el conec de res, aquest home, vull dir, un dia vaig dir, ah, pues, un bon entrenador, però m'ho van preguntar allà al poble, vull dir, que anava a dir del meu poble el tio, és malíssim, no, ja, és muy bueno, perquè té bons resultats, i ja està, l'únic que ha dit en tota la seva vida, i tal. En quant a la implicació que aquí s'imputa, bueno, hi ha molta gent mafiosa dintre del món del futbol i bueno, no forçosament ha de ser el Messi, que aquest diu que va donar el que va cobrar
a
UNICEF, perquè si
no tributa, avui.
Però per sí. L'altre costat aquí el problema del Messi és que totes les gestions les realitza el pare i aquest és argentí
i és veritat, perquè l'altre ell no deu jugar massa amb les coses dels negocis i...
jo no me'l veig fent
No, que és el sí. Pare, i el pare no delega en despatxos serios, vull dir, aquí està, i ja està, no hi ha cap més secret.
Però llavors de la Neymar em semblava que era més brut o més fosc.
Bueno, el Neymar han cobrat aquí els 40 milions aquests i els han repartit
entre uns quants. La família.
Entre uns quants, el pare, el Rossell, l'altre, en fi, així sucessivament. Vull dir, que s'enganyin, que evidentment que sortirà un contracte, però si vas tirant del fil, al final de tot hi haurà un paradís fiscal que ha cobrat els calés i aquell calés s'ha repartit allà.
O, per exemple, el contracte del Qatar, que no en sabem res, l'altre dia apareix. La notícia que el Barça ha de jugar un partit amistós ara perquè ho diu el contracte. D'aquests 30 milions, que representa que només ens havien venut la samarreta. I van sortint coses.
No, el Qatar és espectacular. Si jo et vaig dir que el resultat m'ho havia dit l'abogat de Qatar, i escolta, si és que més descarat no pot ser això. Quan parles amb els de Qatar, estan convençuts que ells tenen dos equips de futbol, que és el Paris Saint-Germain i el Barça. I ho estan convençuts. Qatar tot ara serà seu. I ho està.
Jo soci del Barça, perquè no diu...
Bueno, és com la societat, és a dir, tu entens que la societat el dia d'avui no estigui cremant contenedors? Això és un tema que jo no entenc.
Jo penso que hi ha un desconcert ara amb els socis del Barça, dir, aquella pinya que semblava que hi havia, penso, aparentment, doncs la pinya tots junts, i aquí era un projecte, i tothom suport. Ara tot està qüestionat. El entrenador està qüestionat.
Jo crec que el Barça
és molt putre. És molt
putre. El Manchester City l'elimini de la Champions.
Per cert, el Manchester City, si voleu anar al partit, sí. Podeu comprar les entrades a Viagogo ja, però no les podeu comprar a la web del Barça. Bueno, ho dic perquè just es va saber el sorteig i al cap d'uns minuts ja es podien comprar les entrades.
És que és un altre dels temes, el soci de Barça. Bueno, el soci de Barça al final, ja et vaig dir l'altre dia que jo us considero molta gent molt cutre. Hi ha una quantitat de cutres que no pots arribar a imaginar. Començant pel Basté, que a sou del Mundo Deportivo, pues, cada vegada que algú obre la boca diu és que van contra el Barça. No, van per la transparència d'allò. Ningú parla d'aquest negoci espectacular que té el senyor Sandro Rossell venent les entrades. Vull dir, és escandalós, tu pots comprar les entrades amb ells, bueno, de fet, quan surtin a la venda ja estaran copades per ells, perquè ells els venen a les hotels i tota aquesta història, una moguda. Jo cada vegada que vaig al camp veig més estrangers, tu, però
sembla
una quantitat...
Molt pas, sempre ho diem, sembla més la boqueria sí, ja que el camp del Barça.
Però una quantitat escandalosa, vull dir, japonesos, indius, pakistanis, de tot tipus, allà, vinga, i tots amb la seva entradeta i dius, ostres, i aquí tot el rotllo alliberar socis, seients i, en fi, tot una martingala que des de el Rossell no és malament, transparent
malament, no? Jo que no sóc soci del Barça i crec que no ho seré mai, tot i que em fa molta il·lusió,
o sigui,
que
el Barça guanyi. Si no ho ets avui ja no ho seré.
Sí, bueno, forma part del contubern aquest que han muntat aquesta colla per blindar les seves posicions. Però jo sí que recomanaria, vist des de fora, i des de, espero, des del sentit comú, que els foteu fora.
No, és molt difícil.
Però a patades al cul. Els foteu fora.
Això és molt difícil.
Mira, us estan robant tot el que poden, tu ja, i a més d'una forma absolutament oberta.
Tu ja veuràs les crítiques que amb el pobre home aquest que ha posat la denúncia li cauran sobre.
Aquest no és el que volia presentar la moció de
censura. Sí, però clar, si és que amb les signatures que es demanen és impossible, en una setmana, 10 dies...
És constant, aquest tio m'agrada, és constant. Diu, això no ho deixeu fer, ara en tinc una altra. I segur que en té tres més preparades per si això no va.
Sí, perquè veuràs les crítiques que rebarà pels propis socis del Barça.
Jo signaria, ja, si fos soci del Barça, jo li signaria el que ell vol.
Escolta'm, si és que no es pot fer res, no podem presentar vots de censura, no es pot fer res, ja. Vull dir, que ells ja s'ho van... Jo, dit per persones de dintre del Barça, que són...
Gent... Jo ho lamento, això, Jordi.
Jo també.
Jo l'estimo molt, jo el futbol m'agrada, però el que m'agrada sobretot doncs, és el Barça amb aquests 4 anys.
Com diria el poble de ma mare, ai, que xerrem, a boinazos.
A boinazos.
Home,
és una... Vamos, dit per gent de dintre del club d'altos directivos, que sou, no a la Junta, aquesta gent no té cap interès en el Barça ni en el futbol ni res, sinó simplement han vingut aquí a fer negocis i ja està. És la definició clara i absoluta.
Ho hem de deixar aquí, Josep Maria, Joan i Jordi, moltíssimes gràcies, que vagin molt bé les festes de Nadal.
Bon Nadal, bon Nadal a tothom.
Arriba Nadal i
quan tornem nosaltres?
És passat l'any que ve, ja, doncs bon any també, bona entrada.
Bon any a tots els millors i a vosaltres.
Doncs que vagi molt bé i molt bon dia.
Adéu. Bon dia.